Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de Ràdio Valira. Aquí estem un dia més a la cadena piranaica amb el Passeu sense trucar. Bona tarda, Ricky.
Hola, hola, Candela. Bona tarda a tots els amics i amigues que avui també ens fan costat. I esperem i desitgem, doncs, que ho passeu bé, perquè tenim forces coses que explicar-vos.
Tenim temes. Temes d'audiències de televisió.
Que ja va sent un clàssic,
home,
eh?
Home, sí. El formiguer, vull dir, l'hormiguero de
formiguer,
Pablo Motos.
Formiguer,
No li canviem el nom.
Home, si ho fessin...
No hi direm Pau Motos, tampoc.
Podríem dir-li Pau Motos.
No, perquè es pot enfadar, perquè ell es diu Pablo.
Bueno, però també se li pot dir Pau Motos...
No.
Si fem en català, no?
No. Els noms es tradueixen.
Oh, bueno, depèn com els hi apreta alguns.
Això també és veritat.
Amigo.
Bé, doncs, a Antena 3 ahir hi havia dos actors que presentaven, clar, una sèrie.
Sí.
La Marta Azas i l'Àlex González, que és molt guapo. I ahir tampoc no va ser dels dies que...
Home.
Vam fer una bona audiència.
Home.
Però avui es van quedar amb el 1.900.000, un 14,8%.
Bueno, quasi 2 milions.
Sí,
és
però a vegades passen. Però a vegades passen.
Però
no digui gairebé sempre, eh?
Bueno, ha de venir Will Smith.
Home, tampoc.
Sí, home.
Tampoc
sí,
és el tema.
Sí. De tota manera, això deixa'm que digui que hem agafat el primer programa que més es va veure a banda, evidentment, de la ruleta de la fortuna,
sí,
o de la suerte, o com
es digui. Palabra.
El passapalabra i tota aquesta història,
uh-huh,
i els informatius. Però, si agafem programes, Antena 3, doncs amb l'Hormiguero, va ser el programa número 1. I dels 10 programes que més es van veure a tot Espanya, també en el número 10 d'aquests programes hi ha un informatiu, concretament el de TV3.
3CAT. És que...
Bueno, sí, 3CAT.
El Toni Cruanyes,
sí,
i tota la seva,
home,
companyia, el Telenotícies Vespre, i era un dia important pels nostres veïns catalans. Doncs el TN Vespre, el Telenotícies Vespre, 24,7%, 497.000 persones, eh?
Sí, important perquè, a més, era el nomenament del que és el ja nou president flamant de la...
En Josep Rull.
El senyor Rull.
Sí,
exacte,
el senyor Rull.
Exacte. El president del Parlament
de Catalunya
i
sí,
també, doncs, l'elecció de tota la resta de components de la mesa.
Ah, sí, mira, hi ha dues ballenques, eh?
Dues ballenques.
Escolta, només
dues,
hi falto jo, eh?
Dues ballenques, només hi faltes tu.
Jo no hi pinto res en allà.
Doncs sí, i concretament una de les ballenques es diu igual que l'altra, que també és periodista.
O Raquel Sans.
Raquel Sans,
sí,
la senyora molt, molt maca,
eh?
I gran aficionada... Els castells.
El tema castellà. I a més és de la...
Escrit un llibre i tot.
De la Colla Joves. És a dir, que ho té tot, aquesta noia.
Bueno.
Bé, hi va haver una estrena.
Sí, bueno, hem dit que 490...
Sí, ho he dit, ho he
vale,
dit.
Vale. Va haver una estrena que va ser el més destacat, que és Todo es mentira, que en aquest cas, el programa és a la tarda, però en aquest cas, doncs, van fer un especial al vespre sobre el cisma de Belogrado.
Belogrado.
Belorado, sí que he dit jo.
Belogrado.
Bueno, és igual.
Les monges?
L'he posat un
grau. Monges,
sí,
no?
Sí, lo de les monges, lo de les mongetes, que pensidetes... que eren les balletes, que pensidetes van caminant. Això van fer-ho a 4, a les 11 del vespre, i va tenir ni més ni menys que 611.000 espectadors.
I ahir teníem un partit de bàsquet per veure qui al final serà... que tot fa, doncs, sospitar que serà el Real Madrid el guanyador de la ACB d'enguany. Real Madrid o Camp Múrcia, Movistar Plus, a un quart i 4 minuts d'11 de la nit amb una audiència mitjana de 154.000 espectadors.
Ja que parlem de bàsquet, deixa'm que digui que cada vegada sembla ser que agafa més força el nom de Joan Peñarroya per entrenar al Futbol Club Barcelona, en aquest cas de bàsquet, però cada vegada la cosa està agafant més importància, més volada. Bé, seguiremos informando. Bé, amb un altre...
A Telecinco Factor X.
Sí, era l'últim programa de la sèrie.
Però aquesta vegada ha punxat una mica, eh?
Bastant.
La final d'aquest talent musical, 5,5% de quota, gairebé 400.000 espectadors.
Però...
La primera edició de Factor X el 2007 va ser 15,1 i 1.848.000. És un programa que es fa a 4.
Exacte.
Pujat, això.
Sí, molt. I atenció al proper, o la primera dada, o propera data, dada que donem, i és el tema de Masterchef, que també ahir arribava a la final. Vale? Una final que va posar davant del televisor 1.033.000 espectadors.
Lluny de l'any 2013, de fa 11 anys enrere, que va ser la primera edició.
Exacte. La primera edició, atenció, van ser 5.524.000 espectadors. Al llarg de totes les edicions que es van fer, de la primera fins a aquesta darrera, doncs ha anat baixant considerablement, no? Però vaja, queda aquí.
Potser també han de fer un replantejament, la gent potser no
tal vegada.
És que no l'he vist mai, eh? Però...
Pues, si vols que et digui la veritat, jo he vist alguna coseta, però pues clar, tampoc,
que...
tampoc.
N'hi ha que duren i duren. No és el cas de la ruleta de la fortuna. Això, no?
No.
Està sempre en el candelabro.
I el passapalabra.
I el passapalabra.
No, hi ha alguns programes que sí. Escolta...
Aquests són concursos.
Mira, el del Jordi González. Ara no me'n recordo.
És que no sé en quin et refereixes.
Sí, home, aquell que sempre fan conya, que està igual i fot 100 anys que treballa...
Ah, Hurtado.
Jordi Hurtado, carai.
Saber i ganar.
És que ara, és que clar, ja tenim una edat i lògicament se'ns en va l'olla a pressió. Bueno, més coses. I ara canviem radicalment de tema. Anem al món del cinema, perquè, bueno, tu saps qui és i vosaltres també, no? Ian McKellen. Aquest home, gran actor, grandíssim actor, Mira, l'actor preferit d'un altre gran actor català, Josep Maria Pou, i que va tenir la gran...
Sort?
Sí, de conèixer-lo personalment.
Ah.
I que m'ho explicava en una entrevista ja fa molts anys, que va anar a veure'l al teatre, perquè era una de les seves passions, veure aquest senyor interpretant una obra de teatre, i el senyor McKellen...
El va conèixer.
Va parar l'obra de teatre...
Per saludar-lo. Veus?
Sí.
I el Pou ja no cabia dins de la pell,
Anava amb el pitet i això ja quan m'ho va explicar ja havia passat un temps, no? Bueno, doncs res, aquest senyor vol seguir fent de Gandalf, que és un dels personatges més importants, del Senyor de los Pestiños, que diria el Jaume.
El Senyor dels Anells,
Això mateix, el Senyor dels Anells.
Però això sí, amb una condició.
I és una condició, crec que bastant normal.
L'arribada de noves pel·lícules del Senyor dels Anells ha revolucionat a tot Hollywood, però en especial a tots els actors que van formar part de les primeres entregues. La primera cinta en donar llum tindrà com a centre de la història l'origen de Gollum. Així ho ha confirmat Warner Bros., que també ha desvetllat que el director d'aquest film serà Andy Serkis.
Vale, al senyor McKellen doncs li han fet una entrevista a The Times. I...
diari de Londres.
El Times. Doncs el veterà actor ha confirmat que ha escoltat tots aquests rumors, tota aquesta rumorologia que hi ha, que li arriben sobre aquesta nova pel·lícula, i aleshores, això sí, es veu que de moment no hi ha guió, no hi ha oferta, vol fer-ho, però no hi ha oferta, no hi ha plan. Ho deia de manera així catxonda, no? Però diu, deixo oberta una condició perquè tot això, quan estigui ja fet i es pugui tirar endavant el tema, doncs jo vull una, o deixo una condició aquí, inquebrantable. I és, jo faig això si estic viu. Suposo que referint-se que potser encara això triga i
ja té una edat, però vaja.
Esperem que estigui viu i que pugui fer de Gandalf. I hi ha un altre intèrpret.
Sí, sí, sí. La possibilitat de tornar per aquesta nova entrega sí, ha estat per Viggo Mortensen. S'ho va passar molt bé, però només tornaria si l'edat que té avui en dia siguis sent l'adequada pel personatge. Del contrari, seria una bajanada, eh?
Home, i crec que té tota la raó, perquè també el paper que fa doncs és un paper de jove, no?
I, home, esclar, clar, és que han passat els anys i per tothom, clar.
Com plantegin el paper que fa Viggo Mortensen, el senyor de los anillos. També hem vist una cosa que ens ha fet molta gràcia, i és que Barcelona tindrà el primer safari de realitat augmentada. Mm-hmm. La qüestió és molt, però que molt interessant.
Metaparc Montnegre, el primer d'una llarga saga de parcs temàtics educacionals de realitat augmentada. Serà el proper 18 de juny, després de bastants mesos de treball en el desenvolupament de la tecnologia digital més avançada per la perfecta reproducció dels animals salvatges en realitat també tant augmentada com mixta. El Metaparc, en el Parc Natural del Montnegre i Corredor, que està a la província de Barcelona. En aquest entorn natural privilegiat en una finca privada de 200 hectàrees a menys d'una hora de la capital de Catalunya, proposa una espectacular experiència en la que es podran conèixer els animals d'una forma que no s'ha vist mai fins aleshores, eh? Una innovadora proposta d'oci divulgatiu de primer nivell per tota la família.
Sí, sí, sí. Metaparc Montnegre, eh? És un projecte pioner que destaca per el seu compromís amb l'educació i preservació de la fauna i ve a redefinir una mica el món dels zoològics, no? Amb valors i tecnologia del nostre temps. Utilitzant, això sí, la realitat augmentada i mixta, el parc ofereix una experiència, doncs, allò que t'embolcarà tot, no?
Sí, home, esclar.
I supera també, doncs, els límits dels zoològics, que tant...
Sí, tanta polseguera, sí, doncs, els animals engabiats que no estan al seu hàbitat...
Això mateix. Els visitants, doncs, podran interactuar mediant tablets, ulleres d'aquestes...
De realitat virtual,
això,
no?
Sense perill... com els animals salvatges i ajudats, doncs, d'aquesta tecnologia a aprendre sobre la diversitat animal i submergir-se en els hàbitats de forma eficaç i respectuosa amb el benestar animal. És una fantàstica idea.
Està molt bé, eh?
I que té que ser molt maco. I immediatament he pensat, carai, perquè la idea és també portar-lo a altres llocs.
Doncs a cap Andorra.
I he pensat en això.
Ja hi cabrà amb tants edificis i, bueno, torres? Clar, és que és
home,
aquest el tema,
tenim,
eh?
Home, tenim un lloc que jo ja ho veig, sí, jo, a la Comella. Ai, perdó, a la Comella. No, a la Rabassa, perdó.
A la Rabassa?
A Naturlán.
Ah, bueno, mira.
Jo he pensat, dic, hòstia, Naturlán seria un lloc fantàstic per una qüestió d'aquestes característiques, no? Bueno, en fi, no.
Anem a parlar de Pablo Carbonell, que s'ha separat de la seva dona, la Maria Arellano, després de gairebé 20 anys junts, ho publica a Setmana.
Demà parlarem d'això.
Mutu acord, sí. Gairebé 9 anys casats, però més anys junts, eh? A veure, una trencadissa que ha suposat que Carbonell es quedi on vivien fins ara, que està a la Sierra de Madrid, mentre que Maria Arellano se n'ha anat amb una altra vivenda, a viure amb la filla que tenen en comú, que es diu Mafalda. Mafalda, recordem que té una malaltia d'aquestes rares, sí. L'artrogriposi múltiple congènita, que afecta un de cada 3.000 nens o nenes.
Doncs sí. Bueno, també volem parlar una mica del guanyador de Roland Garros per primera vegada, l'amic Carlos Alcaraz, que doncs va lluir un model exclusiu de rellotge en aquest torneig.
Ja, per això és bastant típic, no?
Sí, sí, la veritat és que tots porten autèntiques joies quan alguns ho fan jugant, uns altres no la porten jugant.
I si dones un cop? Perquè, bueno, esclar, estem parlant d'un model de la firma Rolex, que té un valor de 90.000 euros. Si fums un cop de raqueta, ja m'explicaràs. És el model Cosmograf Daytona, eh? Mm. Una joia d'aquesta firma, de la que l'Alcaraz és ambaixador i que ja en d'altres ocasions se l'ha pogut veure, fins i tot el mateix Wimbledon l'any passat. Eh?
I el US Open del 22. Roland Garros, els tres tornejos del Gran Slam que ha guanyat Carlos Alcaraz.
Doncs res, estan fet amb or groc de 18 quirats i res, 90.000 euros, ja pot ser maco, eh?
Home, és un Rolex.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero. Futbol internacional amb Dani Juera.
Doncs, com acostuma a passar els dimarts, anem a passar una miqueta l'estona amb el Dani perquè ens parli una mica, ja no diré de les lligues, perquè ja s'han acabat, gràcies a Déu, o no. Però sí, divendres comença la Eurocopa 2024. Dani, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estem? Sí, ja s'han acabat les lligues i ara ve l'estiu, doncs pues no, Eurocopa, més futbol encara. O sigui,
els
futboleros ens encanta, això. I
després les Olimpiades, que també hi ha futbol.
Però no és el mateix futbol. A mi aquells partits no m'agraden tant. És com jugar, és una Eurocopa sub-21, per una manera. No és el mateix.
No, estic d'acord amb tu. Aquí ho hem d'anar al Mundial o hem d'anar a l'Eurocopa.
Correcte.
Això està claríssim.
Correcte.
Bueno, doncs això començarà divendres, ho farà a les 9 del vespre, aquesta Eurocopa, recordem que se celebra a Alemanya, i el primer partit doncs serà la selecció d'Alemanya, la selecció anfitriona, que s'enfrontarà a Escòcia. Tens alguna selecció favorita?
Vàries. A part de l'anfitriona.
Sí, Alemanya.
Alemanya sempre s'ha de tenir.
Perdona, i juga cross?
I juga cross, que és el seu últim
torneig.
Sí, cuidado. També té un equipet ben muntat. Alemanya no és la màxima favorita, però tranquil·lament podria ser-ho. Sí. Ja la fico dintre. Després tindrem els típics Anglaterra i França, que tenen que estar allà segur, a dalt, i després hi hauria dos mitjos, un que m'agrada molt com juga, que és la Holanda, de Koeman, tot i que Frenkie no hi podrà ser, això és una baixa bastant greu per l'Holanda.
És veritat.
Pot dir que sí, té una bona selecció, i qui sap si Espanya pot arribar, al final té una selecció que barreja bastant joves amb veterans, si funcionen bé els Nico Williams, Olmo, i amb la Minya Mal, Pedri està en bon nivell, té un dels millors centrocampistes del món, que és Rodri. Em falla una mica la defensa, crec que és on van a cojear un poco, però Espanya podria estar allà. Per lo demés, crec que ja estarien aquests 4-5, serien els tops.
I pot haver alguna altra d'aquestes que no es compta amb ella, com va passar, per exemple, a la final de la Champions, que hi va arribar el Borussia de Dortmund, i en principi era el que menys pensaves que podia arribar-hi. Pot haver alguna selecció que pot donar alguna sorpresa?
Sí, hi ha un parell o tres que m'agraden molt. Hi ha en primer lloc la Turquia, la Güler. M'agrada molt, tenen un joc bastant atractiu i bastant potent, i no tenen un grup molt complicat. Després potser tiraria una mica per, encara que no ho sembli, en Croàcia, tot i tenir jugadors bastant, com diríem en francès, AG, una mica grans.
Que recordem que aquest serà el primer partit que jugarà Espanya que serà el diumenge, el dia 15, davant de Croàcia, a les 6 de la tarda. Ara parlarem d'Espanya una mica més i de lo que li ha tocat a Espanya en el grup. Però, bueno, el que estaves comentant sobre aquestes seleccions que t'agraden i que poden, possible, bueno, podrien estar dins del possible, la possible sorpresa, no?
Sí, Ucrània, i l'altra seria Ucrània.
Ucrània
té una delantera molt potent, la diferència és la defensa, que és més complicada,
sí.
Però, bueno, la delantera amb Dobic, Zidankov, Sudakov, Mudrik del Chelsea, és una delantera molt potent.
Ostres! Déu-n'hi-do, sí. Anava a dir que té algun Shevchenko, doncs, bueno, poder no a l'altura de Shevchenko, però, bueno, Déu-n'hi-do, no? Sí.
Correcte.
I el Zidankov aquest d'allò, no? Del Girona.
Del Girona, correcte. Mm-hmm. Correcte.
Bueno, doncs a veure què passa. Aviam, dèiem, Espanya, la selecció espanyola, dius que on no t'acaba de fer el pes és en defensa, oi?
Sí, exacte. Crec que Carvajal és l'única peça potser potent que té. És els centrals encara no se sap qui jugarà titular, suposo que Lenormand i amb Nacho, potser, no crec que jugui Laport, no ho sé. I a banda esquerra, Grimaldo i Cucurella, doncs bueno, bé, però tampoc... Jo crec que no està més fort Espanya, no és pas a la defensa.
Yeah.
També s'ha de veure Unai Simón, a veure si no fa una de les seves cantades que a vegades fa.
Mira, avui precisament és el seu aniversari.
Mira, just avui, doncs pues mira, a veure Simón. Qui aguanta. Sí. Però no veig Espanya favorita, eh? O sigui, la poso dintre una mica de sort, però no és favorita.
Sí. I aquests tres descartes que ha fet a última hora, amb el cas, per exemple, de Cubarsí, que al final no va... o no anirà a l'Eurocopa.
Correcte.
Tenint en compte que, a més, bueno, destacat defensa, no?, el senyor Pau Cubarsí, i precisament és on dius que falla més, et grinyola més el tema, no?
Sí, doncs és on també seria una mica complicat portar-lo tan jove, amb 17 anys, també als Jocs Olímpics, per endavant, seria fotent-li la pressió que li van fer a Pedri fa 4 anys, doncs sí. Tornar-li a fer amb ell i no sé què calgui. I llavors està bé que no hi vagi, està bé que no li fiquin aquesta pressió i està bé que ja la tingui només la Min, que ja serà titular i indiscutible. Ja.
Mm-hmm. Bueno,
ja en tenim prou,
sí. Tindrem el Cubarsí, doncs, als Jocs Olímpics, no? Segurament sí, no?
Sí.
Aquest no fallarà. De tots els que ha seleccionat el senyor De La Fuente, te'n falta algun que dius, ostres, jo me l'hagués endut? Ja no dic en comptes de, però, no sé, et falta algun jugador que diguis...
La veritat que no.
No?
No, potser a l'Eix m'hauria agradat potser que es quedés en comptes d'algun altre, però no gaire, no. No, potser Lucas Vázquez, que va acabar bastant bé la temporada.
Sí, és veritat.
De primera manera.
Sí.
Però no, perquè seria un canvi, seria per gustos.
Yeah.
Al final canviaria un per un, rotllo, m'aporto Brais Méndez perquè m'agrada molt. I al canvi per un altre, l'Aspas no m'aporto perquè no està tot fort, m'aporto Iago Aspas que va acabar molt bé. Però serien detallets, no, així ens falta un delanter, ens continua faltant un delanter potent, i però no. La veritat que està bastant bé.
Doncs bé, ja veurem què passa amb aquesta.
Correcte.
Ja unirem seguint i unirem xerrant amb el Dani Juera. Dani, per cert, Lewandowski s'ha lesionat, no sé si podrà, arribarà, sí, no, a l'Eurocopa?
Hauria d'arribar, però
ha d'arribar,
no? A primer partit no crec, però a Polònia seria gent lesionat els tres delanters.
Sí.
Entonces, és un drama, amb la delantera, però bueno, jo crec que sí que arribarà, però al primer partit no.
Molt bé.
O sigui que no ho sabem, a veure.
Molt bé. Escolta, deixa'm que et pregunti, perquè i no és futbol internacional, en aquest cas, és futbol casolà, molt casolà, però bueno, ja saps que s'estan jugant els play-offs d'ascens a primera. Oviedo, Eibar, Gijón i Espanyol. No sé si vas tenir l'oportunitat de veure el partit del Gijón Espanyol o Sporting Espanyol.
El vaig veure i l'Espanyol va mereixer guanyar, o sigui que...
Que va guanyar.
Va guanyar i va mereixer guanyar. O sigui que Com... Molt bon partit de l'Espanyol allà. Molt
sí.
Bon partit.
Com ho veus? Sí. Com ho veus de cara, de, bueno, de cara a la tornada, que és aquest, aquest dijous? Creus que la cosa està, com diuen alguns, i jo és que em fa molta por i toco fusta, diuen, no, no, un peu i mig ja a la final, no? Tu, tu ho veus igual o...
Sí. Jo crec que és millor equip que parlar-ho. I m'ho han aguantat, i per l'altre partit és tot obert, però en aquest jo crec que sí que està més decidit, la veritat.
Ja. El que també es diu molt és que el pitjor que ens pot passar als pericos en aquest cas és que et toqui l'Eibar, no?
Correcte, és el que vam comentar.
Sí. L'Eibar és un equip complicat i a més també aquí, si no estic equivocat, perdríem el factor camp, no? Hauríem de jugar el partit de tornada a Izpurua, no?
Correcte, sí, exacte, serà... complicat. Jo crec que, tot i així, continuo tinguent la millor plantilla a l'Espanyol i ho ha de demostrar. És el moment de demostrar-ho. No ho ha demostrat durant la temporada, ho ha de demostrar el moment important que és ara.
Tu veus, els veus a primera o no?
Sí. I confio, a més tinc ganes de tenir el derbi un altre cop, o sigui que sí, confio i crec que hi seran. Jo crec que no hi ha... Ningú dels tres equips hauria de fer sombra a l'Espanyol.
Ja, i després també tenim els altres, que, com per exemple el Nàstic, que
correcte,
pot pujar a la primera ref, i també
el Barça Atlètic, que
per cert, jo no sé, perquè amb tota la quantitat de jugadors que els hi emporten, no sé amb quins jugadors juguen els del Barça Atlètic.
Ja, també. Bueno, al final l'ornada de jugadors joves és gran, sempre a aquestes canteres, i treus el juvenil com pots. Tires el juvenil.
Ja. Molt bé, doncs ja anirem parlant, Dani, a veure com...
Sí, la setmana que ja comencem ja a apretar amb l'Eurocopa, ja.
Sí, apretarem amb la...
Ja sabrem si l'Espanyol ja està dalt o no, quasi.
Sí, pràcticament. Jo, però ho passo molt malament, tio, ho passo molt malament.
Ja ho imagino.
Sí, ja moltes vegades em quedo sense ungles, és horrorós. Hosti, quin neguit, allò... Dius, ostres, no te'ls acabes de... No t'ho acabes de creure, ai. Sí, és el patiment del perico, que
aquest
és un cuento de mai acabar. Bueno, però res, Dani, anem parlant la setmana que ve ja de, com dèiem, de l'Eurocopa. Que vagi bé.
Molt bonics, una abraçada.
Igualment per vosaltres. Adéu.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero. Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Everybody's